Són les 11. El 29 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què continuarem molt pendents del temporal al País Valencià i de les seves conseqüències. De seguida escoltarem l'alcalde d'Alzira, una de les poblacions afectades. Blaumut tenen disc nou i concerts a la vista. De seguida ens escoltem la seva música nova i la contem amb ells. La comentarem, un luxe, d'aquí un moment, aquí, en aquest estudi. I com sempre tenim una persona escoltant-nos i amb un encàrrec que li hem fet, i és que abans d'acabar el Catalunya Nit li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant-nos. No sé la resposta, tampoc sé exactament de què parlarem. Només us puc dir que, de pista, que té dues professions que poden semblar allunyades però que ella ha ajuntat la mar de bé. Serà molt interessant escoltar-la. Va, que encara tenim més de 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I és possible en 5 minuts estar al corrent de tot el més important que està passant ara mateix? Doncs sí, això és possible amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
El pas de la Dana pel País Valencià, Múrcia, Castella-La Manxa i Andalusia ha deixat fins ara 7 persones desaparegudes.
Són un camioner que es busca a l'Alcúdia, a la comarca valenciana de la Ribera Alta, i 6 persones del municipi de Letur, a la província d'Albacete, a Castella-La Manxa. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha demanat al govern espanyol que activi la situació de prealerta per poder tenir tots els efectius disponibles. També ha demanat als ciutadans que no surtin de casa i que prenguin totes les precaucions possibles.
Que nadie salga a la carretera, especialmente en la provincia de Valencia y en toda la comunidad valenciana, pero que nadie salga a la carretera porque no es necesario, que se puedan quedar en casas. En general, en la provincia de Valencia, la gente que esté cerca de cauces fluviales o de barrancos, que busquen la mayor altura posible. Si están en su casa y están en un bajo y pueden ir a la casa de al lado que tiene un primero, que vayan al primero.
La Dana ha obligat a suspendre la circulació de l'AVE entre Madrid i València i també els trens entre València i Barcelona a causa d'un camió bolcat a les vies i de les fortes pluges. De cara a demà, l'Ajuntament de València i els de localitats com ara Alzira, Algemesí, Carcaixent, Alberic, Carlet, Paiporta o Torrent han decidit suspendre totes les classes. Un altre exemple de l'afectació de les pluges és que s'ha suspès el torn de nit i el de demà al matí a la plaça de Fort, a la localitat d'Almussafes.
Molt bé, i el govern espanyol, que acaba de crear un comitè de crisi per seguir tot el que està passant, les conseqüències d'aquesta dana. Tot seguit escoltarem també al Catalunya Nit algun testimoni més del que està passant al País Valencià. Fins ara hem pogut parlar, per exemple, amb Vicent Estruc, alcalde de Guadassuar i a la Ribera Alta.
Sí, que ens explicava així les dimensions de la quantitat d'aigua que ha vist el seu municipi en les últimes hores.
Estem en una situació molt complicada, jo no l'he conegut en els 50 anys, que 53 anys que tinc, que ens ha desbordat el riu Magre, ens està entrant d'aigua a totes les cases del poble, i en aquest cas, en moltes no hi ha llum, tenim pues, col·lapsat el 112, la residència, hem fet pujar a tots els residents a la primera planta.
també hem pogut sentir el relat de Víctor Assins, un veí de Paiporta, a l'Horta Sud, que ens ha explicat les dificultats que tenen els veïns amb l'arribada de la foscor.
No hi ha llum a cap puesto, estan els veïns preguntant-se uns als altres, i au, però és prou greu. Jo visc al carrer Mestre Palau de Paiporta, i ara mateix és una riera.
És una nit, per tant, molt complicada a diferents nivells per a diverses persones, però, com hem sentit a la primera línia d'actuació, hi ha, com sempre, els alcaldes.
Sí, els alcaldes, especialment dels pobles, durant tota la tarda i ara mateix no es cansen de donar informació i consells als veïns. El que sentireu ara és un petit fragment dels missatges que alguns d'aquests alcaldes estan proporcionant als seus veïns a través de WhatsApp i de serveis similars.
Soc José Javier Sánchez, l'alcalde del Xemesí, i este és un missatge dirigit a la ciutadania.
Bueno, bé, soc Carolina, l'alcaldessa, i vos envio este àudio per explicar-vos la situació i donar-vos opcions.
Com sabeu, estem en una situació d'emergència. El riu Magre ha desbordat al seu pas per al Xemesí i l'aigua està accedint a tots els carrers de la zona centre.
Ha plogut tant i el barranc de la casa ja baixa tan fort en el Cira que quan el barranc de Barxeta que passa que travessa Cullà i tira cap al Cira desaiguar, se tropeça en això i fa retorno cap arrere.
I este missatge és per això, per a que col·laboreu quedant-vos en casa, que ningú isca al carrer, que ningú agafi el vehicle per a res, deixeu els cotxes estar, ara mateix lo important és la integritat de les persones.
Decidiu el que decidiu, anem a recolzar-vos. O vos podem evacuar, si preferiu quedar, necessiteu ajuda, prestar-vos ajuda. Però nosaltres esperàvem que esta nit la cosa anara millor en quant a baixar el nivell.
Però això és una predicció que ja sabeu que la meteorologia és molt incerta, tan incerta que això no estava previst. Així que gràcies a tots per la vostra col·laboració i demanar-vos una vegada més que el poble del Xemesí unit siga capaç d'eixir d'esta com més pront millor. Gràcies.
La Carolina i el José Javier són dos exemples del que us dèiem, Manel, alcaldes en primera línia, des d'aquí doncs el nostre reconeixement cap a ells.
Sí, d'aquí una mica n'escoltarem un altre, el d'Alzira. Altres notícies del dia, el jutge admet la primera denúncia per agressió sexual contra Íñigo Errejón i cita a declarar l'actriu Elisa Mulià.
En la primera aparició pública de l'actriu i presentadora des de l'esclat de l'escàndol, Mulià ha defensat la denúncia, entre d'altres, per desmentir que les acusacions contra Errejón fossin falses.
Y a mí me están llegando ya relatos de chicas, la manera en la que actuó conmigo esa noche, por lo visto, la repetía siempre. Yo creo que tenía que decirlo y que al final lo más importante son las mujeres.
Això el mateix dia que hi ha hagut una segona denúncia contra l'exportaveu de Suman, aquest cas de l'exconcursant del programa Gran Hermano, Aida Nízar, que recull tocament sense consentiment per part de Rejón l'any 2015.
Però també el PP s'ha vist afectat en les últimes hores per dos casos de suposat assetjament sexual.
Els populars admeten haver demanat explicacions a l'alcalde d'Algesires, acusat via xarxes d'haver assetjat dues regidores populars, i un jutjat d'Estepona ha obert diligències prèvies contra l'alcalde per fets similars cap a un policia local.
I els atacs israelians de les últimes hores han deixat atenció uns 90 morts al Líban i un centenar més al nord de Gaza, entre ells una vintena de nens.
Israel també ha reconegut la mort de 4 soldats en combat al nord de la franja, tot en el dia en què Hezbollah ha nomenat Naim Qassem nou líder de la milícia xiïta en substitució de l'assassinat Hassan Nasrallah. Mentrestant, creix la pressió internacional per frenar la decisió d'Israel de prohibir l'activitat de l'Agència de l'ONU per als refugiats palestins, l'UNRWA.
Moltes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
El Sergi que ens ho explica tot, però els esports no són pas cosa d'ell. Aquí donem entrada al David Ubach. Bona nit.
Bona nit.
Aquest vespre nit de dimecres, que també ens ha portat una agenda de partits ben atapeïda, eh?
Força. Són de competició europea amb participació d'equips catalans. D'entrada, però, comencem per casa nostra. Avui ha arrencat la primera eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol en presència d'un equip català. Avui, demà en tindrem 7, dijous 2. El primer, el que s'ha estrenat, és l'Hospitalet i ho ha fet amb derrota i eliminació. Era previsible. Rebia l'Hospitalet a casa, el Saragossa, i el marcador final ha estat d'1 a 5, 1 a 2 únicament al descans. L'Hospitalet ha aguantat el tipus, ha arribat a empatar 1 al primer temps, però el Saragossa, que és de la segona divisió A, ha fet valer aquestes 3 categories de diferència entre tots dos equips. De la resta de partits d'avui, cap sorpresa, cap equip de primer eliminat. Han passat ronda el Villarreal, el Valladolid, l'Alavés i el Rayo Vallecano.
Molt bé, jo et deia que estàvem a dimecres, però no, encara li queda una estoneta al dimarts. I a l'Eurolliga de bàsquet, que el Barça continua intractable i líder, no?
Sí, avui tenia una visita complicada a la pista de l'Efes Turk, campió 2 temporades consecutives, ara fa un parell d'anys. El Barça ha guanyat de 9 punts, al final Efes 88, Barça 97, 5a victòria consecutiva dels blaugranes, que són líders, a més, amb 5 victòries i una derrota, la de la jornada inicial. I han acabat, el tècnic del Barça, Joan Penyarroia, doncs es referia a aquesta millora com a equip.
Jo estic content perquè l'equip dona respostes, i aquest és el camí. Ni quan guanyes t'has de tornar boig, ni quan perds, pues, tot és un drama, i l'equip jo crec que ho està entenent, però sobretot l'equip crec que cada dia fa més cosetes en tot allò que podem treballar.
El Barça avui 21 punts de Meto, 20 de Panther, i et destaco, Manel, un altre marcador de l'Eurolliga de bàsquet d'avui, un duel d'alta volada, Olympiacos 79, Madrid 69. Dijous tindrem un Olympiacos-Barça, per tant, els grecs que arriben en bon moment contra el Barça.
Molt bé, i hem tingut altres equips catalans en competició europea.
Sí, un parell més que han jugat a Eurocopa de bàsquet. El Joventut, a la masculina, ha perdut en la pròrroga a casa en un duel ACB contra el Gran Canària, 76-78. A l'Eurocopa femenina de bàsquet també l'Uni Girona, en canvi, ha passat per sobre del Yerevan d'Armènia, 96-35. L'Uni és líder del seu grup després de 4 de les 6 jornades, líder invicta. I a la Lliga Europea d'handbol, el Granollers ha perdut partit de la jornada 4 també de la fase de grups a la pista del Silkeborg danès, 35-32. Però els vallesans sí que han salvat el gol a baraix, ja que en la primera volta van guanyar de nou a la capital vallesana, i és un frec a frec important entre Silkeborg i Granollers, que lluiten per ser segons de grup. Per tant, aquest gol a baraix pot ser decisiu i és favorable al Granollers.
Molt bé, i afegim-n'hi una de despatxos, perquè hi ha un nou conveni acordat per a les jugadores de la Lliga Femenina de Futbol.
Sí, molt ràpidament, és una última hora, podríem dir, de fa una estona. Un acord, doncs, aprovat pels sindicats de futbolistes FutPro i ON, juntament amb Comissions Obreres i la Lliga Femenina, que han arribat, doncs, a aquest acord perquè el segon conveni col·lectiu per a les futbolistes tiri ja endavant. No obstant això, sí que l'Associació de Futbolistes, que és l'AFE, i la UGT han refusat aquest acord, en descartar, en el seu cas, en considerar que impliqui millores substancials en les condicions de les jugadores, com si creuen a la resta d'organismes que hi han donat el seu vistiplau. En un comunicat en concret, la Lliga F manté que aquest pacte suposa avenços en matèria de maternitat i conciliació i també en aspectes relatius a la salut mental, entre d'altres.
Molt bé, doncs que es vagi avançant. Moltíssimes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà, a vosaltres.
I ara nosaltres ens disposem a localitzar un altre testimoni dels aiguats d'aquest temporal que està fent tan mal al País Valencià. I ara podem afegir una altra veu. Avui els alcaldes estan patint. És una situació que cap alcalde voldria viure, i podem saludar ara el d'Alzira, Alfons Domínguez. Bona nit, senyor alcalde.
Hola, bona nit, Manel. Què tal?
Quina situació tenen Alzira ara mateix?
Pues ara mateix tenim un poc més de tranquil·litat que altres pobles del voltant. Nosaltres hem estat seguint des d'aquest matí les fortes pluges. Hem primer pres mesures de preemergència en els nostres plans que tenim, i per exemple reduint la possibilitat de que tinguérem perill a nivell de col·legis. Hem suprimit classes tant ahir com segurament, o sigui, tant avui com segurament demà, que ja ho han fet. Sí, sí. I hem estat seguint també, pues, les altures dels nostres barrancs, que és el que més ens preocupava. Però el que hem vist és que el perill que hem tingut tant aquest matí, sobretot esta vesprada, és que ens ve de fora. És a dir, n'hi ha diversos rius que afecten el Xúquer, que el Xúquer en aquest moment no du aigua suficient com per a donar port, però sí que du molta aigua, i ara en aquest moment és el que està produint més problemes. El Magre, que és un afluent del Xúquer, com sabeu, a partir del Genesí cap avall, i riu, que és el riu Barxeta, que també ha donat bastant mal de caps a la zona de Carpeixent i Guadalajara aquest matí. Nosaltres ara, en aquest moment, estem seguint unes infraestructures que farem per a evitar els nostres problemes, que sabem que anaven a donar-se cada vegada més la zona de canvi climàtic a nivell de barrancs propis, de, que l'altre dia en les primeres pluges que caiguen dos atletes en la nit poderen absorbir aquesta aigua i dirigir cap a fora. Són uns canals interceptors que anaven a parar als barrancs principals i tirar les aigües de Xúquer. Però en aquest moment ja no tenim aquesta seguretat, que és el que ens està passant ara, perquè tenim la terra més saturada, la muntanya igual, i sobretot està plovent tant avall com, com per dalt. I en aquest moment estem a punt de, pues, de desbordar pràcticament els canals interceptors i algun dels barrancs. Així tot, com te deia al principi, tenim menys problemes, per exemple, que el que tenen a la conca del Magre i aigües amunt del Magre cap a Xúquer, que ahí estan bastant pitjors. No sé si ha sigut una introducció ben llarga, però...
No, no, li agraïm.
Un resum de la situació que en aquest moment tenim.
I li agraïm moltíssim. Alzira és un dels llocs on, on s'ha rescatat algun conductor, oi, que estava en situació complicada.
Sí, aquest matí hem tingut un accident en la zona de la Garrofera, que han caigut també 195 litres, crec que ha sigut, de colt en paredores, i la veritat és que això ha fet que algun problema hagin tingut i l'accident que teníem d'un camionet l'han pogut rescatar i així no ha hagut més problema. En l'A7 també és l'autovia que tenim per ací que bordejava a la població, també ha hagut un altre accident, i així podem contar diverses anècdotes més, alguna gent que hem tingut que rescatar de vist de d'aquestes zones que són disseminats o vivendes més aïllades que estan en les zones baixes, i evidentment aquest tipus de pluges que donen aquestes circumstàncies de dana explosiva, pues, són més perilloses.
Mm-hmm. Vostè recorda un temporal així al seu municipi?
Bueno, jo no se'n va de la retina la... si se'n recordeu la pantanada del 82. Mm-hmm. Per tant, allò va ser, si no similar, superior a aquesta. En aquest moment jo crec que no han superat encara aquelles pluges.
Mm-hmm. Les previsions que hi havia fetes alertaven que això passarien, o creuen que al final el temporal ha estat més greu del que semblava?
Depèn d'on mirares. Estaven dient que podien caure de 500 mil·litres, depenent de la zona. Sabeu que aquestes dades explosives que agafa aquesta energia, és que jo no pare de recordar-ho, perquè és el que hi ha. És a dir, en aquest moment hem passat de patir, te recordava del 82, i el 87 venia d'una altra riuada que superava els 500 litres per metre quadrat en un moment puntual, no? Però, clar, fins així hem passat més de 20 anys, no? 30-40, que és el període de retorn que teníem abans. Ara ja no és tan fàcil el que se puga fer tan llarg aquest període de retorn. I tot això ve de lo mateix, d'este canvi climàtic i després emergències i riscos ens venen d'allà. I ara, pues, recorde en el 18 pluges de més de 200 litres, en el 20 de més de 45 litres en 5 minuts, i en el 22 també unes altres pluges, o sigui, es fa repetint pràcticament cada dos anys. I en este moment, pues, depèn d'on mirares, pues, sí, efectivament podien encertar aquests 500 mil·litres que havien donat algunes referències, que nosaltres no hem tingut afortunadament així a prop, però sí que en la zona de Tous i tal, per exemple, ja estan quasi en els 400 litres. Per tant, s'estan arribant a aquestes xifres. I molt probablement nosaltres tinguem que estar atents a aquestes aigües d'on van a parar, perquè es passaran prop.
Clar, ara ho deia vostè, estem en un canvi de paradigma amb el canvi climàtic. No sé si això obliga a repensar també com organitzar els municipis, si hi ha d'haver barreres davant l'aigua, què s'hauria de fer. No sé si això ja hi donen voltes a tot això.
Tindrem que repensar, pues, primer polítiques i després infraestructures i plans, no?, d'execució. Nosaltres hem fet, afortunadament, tinc que dir-te que nosaltres sí que hem fet els deures i si creguem a aquest tipus de temes, que no tenen a veure soles en els riscos climatògics que estem patint ara, perquè l'any passat, durant l'hivern, vam tindre diversos incendis, no així al Cire, però sí a la comarca, al Cire també algun, que no és normal ni habitual, ni hauria de ser-ho que tinguem aquest tipus d'incendis en hivern, però en estiu hem patit una sequera, així portava sense ploure 12 mesos. 12 mesos fins que han caigut 200 litres de colp en una nit. És a dir, aquests riscos estan ahí ja i s'estan reflexant. Però a més d'això, evidentment, això té que veure també en les polítiques d'infraestructures verdes que està posant en marxa, o de mobilitat sostenible, o d'intentar d'alguna manera refer la teua relació amb la natura i en tot l'espai que t'envolta, perquè tu estàs formant part d'això. I el que no podem és rasgar-se les vestidures i ara, per exemple, tindre a tota una comarca com és la Ribera Baixa pendent de si tenim o no un reventor o una eixida d'un pantà que en el Magre no està suportant bé perquè està plovent en excés, plorarà i demà oblidar-se d'això. Això és el que no se pot fer. I evident, nosaltres, per exemple, sí que hem fet el deure no només en els plans, sinó també en temes com infraestructures que s'han cregut. Només vindre així al govern, que ara nosaltres encara estem, no estava jo, però sí que estava darrere del que se va fer. En 2015 anava planificat en una gran avinguda que tenim entre els dos pobles de Carcaixín i Alcira, una ampliació a 4 carrils, una carretera que no fa falta que tingui aquests 4 carrils. Pues nosaltres només arribar agafarem aquests diners i es diguem a la Generalitat Valenciana que es ficaren en el primer canal interceptor dels barrancs nostres, perquè havien construït en zones inundables i, evidentment, algo n'hi hauria que fer en aquest tipus d'eixides d'aigua. I, posteriorment, en el DNU hem fet una segona fase i ja tenim 2 canals que en aquest moment estan funcionant molt bé i gràcies a això no tenim en els nostres barris que plorar.
Clar.
I aquest tipus de coses són les que tenim que tindre en compte.
Sí, perquè...
No sé si estic passant-me, però jo crec que és que ja és hora de parlar d'aquestes coses en sèrio i que els polítics siguin els primers que se fiquen les piles.
Clar. Hem vist moltes imatges avui de, per exemple, carrers d'altres municipis amb moltes cases amb els baixos inundats o gent intentant que no li entrés l'aigua a casa, però moltes estan entrant, gent que no pot sortir de casa perquè té l'aigua que li fa pressió a la porta mateix. Això també que
obliga. I a Palaes, després traguent-la, primer perquè han construït en zones segurament inundables que no són correctes, i segon perquè no s'han fet infraestructures ni tampoc plans ni tampoc han intervingut d'alguna manera per a que això no passi. Evidentment, jo no tinc la culpa de que fa 50 anys a algú se li ocorrirà construir una zona que molt probablement especularà en ella algun especulador. Però ara, en aquest moment, ja si la tenim damunt, com hem fet nosaltres, intentem d'alguna forma remediar-ho. I ahir sí que estem poc. I a banda, pues, les polítiques generals ja no és així, sinó de Generalitat, de l'Estat i de la Unió Europea, com a mínim, sinó del món, no? Que tinguin ja en compte aquest tipus de situacions. No molt mal que després la gent mos pare pel carrer, que ha fet, que no ens heu ajudat a traure l'aigua de casa, no?
Doncs...
No és mal. Plorar després no és mal.
Doncs, Alfons Domínguez, alcalde d'Alzira, moltíssimes gràcies per aquestes reflexions. Tant de bo que la cosa no vagi a més i que prengui nota tothom que, efectivament, pues, s'ha d'estar preparat pel nou escenari. Pues,
Manel, estigueu atents perquè per lo que estem veient s'està formant una bona i molt probablement, desgraciadament, tindrem que parlar d'això més dies i no serà en positiu. Jo només solidaritzar-me amb la gent que no està tenint tanta sort com nosaltres, com us dic, perquè així estem més o menys capeixant la situació. Hem fet els deures, però també els deures que hem tingut més sort que altres i no ens ha caigut el que podria haver sigut més fort que per la capçalera del Xúquer haver augmentat i aleshores no estaríem parlant d'aquest escenari nostre. Però la gent del Magre molt probablement va patir molt per el que estem veient. I espero que això arribi on tinga que arribar i reflexionem sobre quin paper estem fent els humans en aquest planeta i que tenim que defendre primer el planeta, que ens defendrà després a nosaltres i evidentment després a la ciutadania que ens ha votat.
Alcalde.
I així ens trobareu. Moltes gràcies.
Alcalde, una abraçada ben forta. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
És hora de construir col·lectivament un present més just i respectuós amb el medi ambient. Generant la nostra pròpia energia renovable, de proximitat i compartida amb els veïns i veïnes. T'acompanyem perquè la teva comunitat energètica creixi. Suma't a Som Comunitats.
Jona, a què et dediques?
Organitzo armaris.
Què són armaris?
Armaris. Armaris de persones.
Treballes per alguna mena de ONG, per persones discapacitades o... Aviam, que m'estic ficant en un merder. Quina mena de persones els organitzes els armaris?
A persones tu trobes que hi ha alguna possibilitat que connectem?
Cites Barcelona. Últims capítols de la temporada. Dimecres a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
Disponible a la plataforma 3CAT.
Heu trucat
al CENAVE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que troco, que truco.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Falten 5 minuts per arribar a 11:45 de la mitjanit i és moment d'entrar a l'abisme.
No suporto els dies passatgers, les engrunes que se't claven les meitats de res. No ho sé, de poc pensar les coses ni jurar-me que mai més.
Així es titula el nou disc de Blaumut, Abisme, i estem molt agraïts perquè tenim l'estudi ple. Ens acompanya la veu, guitarra, piano, autor de les lletres. A més, és que fa bones il·lustracions, la portada i tot. Xavi de la Iglesia, benvingut.
Gràcies, un plaer.
Tenim el responsable de les cordes que donen identitat al grup, violí, viola, el Basil Lambrinov. Benvingut.
Ben trobats.
I també cordes, el teu és violoncel, no?
Violoncel, és allò.
I més coses, també, eh? Oriol Aimat, benvingut.
Bona nit a la...
Bé, abisme. D'entrada, l'abisme, primer dieu que tothom en tenim un allà propet, que jo crec que sí, que cadascú tenim el nostre. És una cosa que crec que un abisme crida l'atenció a tothom, no pots no tenir-lo present, i després hi ha qui vol llançar-s'hi i qui no, i que sempre el tindrà a la distància. Com us hi encareu vosaltres?
D'això parla el disc. Al final, com bé dius, tots en tenim un, el tenim allà, de vegades li mirem als ulls, de vegades no. La zona de confort també està allà,
sí.
També pot ser perillosa, no? Però encarem l'abisme d'una manera positiva, no? Com una manera com d'avançar endavant, d'afrontar-nos les nostres pors, a les coses que realment ens creen una certa inseguretat, i a partir d'aquí, doncs, dir, bueno, va, què passa si fem una passa endavant i ens hi submergim, no?
Clar, dieu una frase molt maca, soc a la zona de confort que hi ha davant del teu abisme. No sé si treure un disc, noves cançons, com acabeu de fer, si és una mica també un abisme, no? Aquí estan i no sé quina sensació us produeix.
Sí, és un abisme total cada disc que hem fet. Bé, almenys el primer, segurament, perquè el primer va ser com un treball que vam fer cançons que tenia el Xavi, arranjaments, o sigui, no teníem la intenció de fer un grup i de tot el que ha vingut després. O sigui que segurament era el de menys pressió. Però després també hem continuat cada vegada fent el que ens agrada, el que volíem, i, òbviament, l'abisme, potser sí, de veure com ho rep el públic, però no tanta pressió, perquè dèiem, farem el que ens agradi, si la gent li ressona, genial, i si no, com a mínim, ens agrada a nosaltres, no?
Us aneu acostumant a la sensació de surt un disc nou, Oriol, o què?
Bé, cada cop et penses que en saps més, i de vegades veus que no, que encara hi ha totes aquestes coses que se t'escapen, que vols provar alguna cosa nou, i llavors això ho tergiversa tot, i després ens queda aquest abisme sempre que és presentar aquest treball que portes hores i dies i mesos fent al públic, i que ho fas en concert, i això és sempre un abisme absolut des del primer segon.
Posem una mica de calma també.
L'agulla del paller, uns prismàtics de paper a l'altra banda del turó.
Aquesta cançó es diu Calma, molt bonica, el disc, com dèiem, Abisme, i l'heu tret amb dues tongades, 5 cançons i 5 cançons, les primeres 5 a l'abril, mm-hmm. I ara 5 més. Per què aquesta divisió? És que això us agrada, la sensació aquesta d'anar traient discos, o per allargar-la? O com...
Ha estat un tema més conceptual que una altra cosa. Avui en dia, si una cosa ja és excés de tot, un consum desfermat de qualsevol... de tot el que... d'informació, de tot, i la cultura no és una excepció, no? Al final, un disc, de mitjana, triguem un parell d'anys a fer-lo, mm-hmm. i que ens trobem que després es consumeix en 5 minuts, en 10 minuts. No donem temps a que això es peixi, que això arribi a res, no?
Clar.
Clar, això va ser una picada d'ulla, dir, primer traiem 5 cançons, que respirin, que donem temps a que creixin, i 6 mesos més tard traiem les altres, amb elles traiem tot el disc sencer, i és això, és com un fet de dir, bueno, escolta, parem una mica perquè ens estem perdent massa coses.
Clar.
Tot és massa ràpid, tot és massa immediat, tot és... ens quedem amb un pensament absolutament superficial i penso que no és bo per ningú tot això.
Clar, jo, mira, que cada dia fem aquí les notícies, que és molta feina, t'hi poses cada dia, però bueno, l'endemà les tornes a fer. I sempre penso en creadors com vosaltres o algú que fa una pel·lícula que hi pot destinar 6-7 anys, de vegades, de la seva vida, i que es passi... i que potser pel que sigui, perquè ningú suposo que sap la poció màgica perquè una cosa funcioni més o menys o duri més o menys en el temps, i tot aquell esforç que igual al cap de 15 dies ja estaria desaparegut. Això ha de ser molt dur.
Arriba la setmana següent amb la colla de novetats noves i allò ja s'ha esborrat, no? I no és un tema de dir, escolteu el nostre disc, perquè... No, és un tema en general de la cultura, eh? Parlem que al final el llenguatge de la cultura és una cosa més... que té a veure amb l'ànima, que no pas amb el tema comercial, no? Almenys ho vivim així. Clar, està fet com de l'ànima del qui ho crea a l'ànima del qui ho rep, al final. Hi ha d'haver aquí com un fil o una connexió, no? Si no donem temps, això no té cap sentit.
Clar, i la manera de consumir ara la música amb tantes novetats i és tan ràpida perquè ens arriba a casa. Mm-hmm. Abans havies de decidir molt bé quin disc compraves, mm-hmm. quan jo era petit com a mínim, sí, o quin caset, però aquell te'l memoritzaves, aquell te l'escoltaves fins que se sentia
potser
malament.
A la cinquena escolta descobries la cançó que deies, buah!
Exacte.
Sí. És aquesta. Sí,
potser
sí.
Avui en dia n'hi arribes.
No estem donant temps a que passin aquestes coses, però amb un disc, amb un llibre, amb qualsevol cosa.
M'ha cridat l'atenció mirant el disc, que és una edició molt bonica, amb les il·lustracions teves, que gran part l'heu fet a casa d'aquí.
Cadascú a la seva.
Sí, sí, sí.
Com treballeu?
Doncs el procés comença en què jo vaig fer les cançons, les més o menys maqueto, llavors les passo a l'Oriol fa els arranjaments de corda, i a partir d'aquí, doncs, tots anem aportant la seva gravació. I bàsicament és això, és el procés és bastant senzill, són moltes hores, molts dies, molt de pensament, però és aquest, hem trobat aquest punt de comoditat en què tots més o menys tenim el nostre equip a casa i cadascú des de casa grava quan vol, quan pot, quan se sent bé per fer-ho, i és una sensació que ens agrada.
Vist des de fora, sembla una de les feines més boniques que es puguin tenir.
I per nosaltres ho és.
No? Sí, música?
Home, i tant. Home, no, i que puguis, d'alguna manera, viure d'això, doncs és una sort i un privilegi, i bueno, jo crec que faríem, no sé, una altra feina, no sé si voldria fer o sabria fer. Jo crec que és el nostre camí, i mira, ens hem ajuntat amb això i hem tingut també... La vida ens creua, no? De vegades no sempre... tot va bé perquè puguis trobar-te amb les persones adients en el moment adient, i hem tingut aquesta sort, i les dificultats que ens hem trobat són part també del camí, o sigui, no tot són flors i violes, evidentment, hi ha moments de tot tipus, però bueno, d'alguna manera ens hem agafat el Xavi, que tira bastant del carro, i allà seguim, o sigui, que esperem que... I si el públic reacciona i ve, pues, hi ha un regal increïble.
Clar. Veig... un hit, i faig servir el verb veure. Veig un hit aquí, sí, eh?
Som aquí per prendre mal. Som de lletra grossa. Masteguem la poesia i fem un glob de prosa. Amb el que tu jo hem estat, amb el que tu jo hem signat. Si les conques d'aquests ulls parlessin, ja dirien blat. Ara mires el cel d'avui.
Fa cosa parlar-hi sobre, el que faig la primera cosa cada dia, buscar les ulleres.
És que et donava a dir, t'agrada perquè portes ulleres.
Es diu miopia, sí, aquesta. Sí.
Aquí n'hi ha dos de miops, també.
Sí, tu ho dissimules amb l'antilla.
També, però sí, també, encara que no sembli, també.
També.
Molt bé.
Em va semblar curiós barrejar el concepte de la miopia, no? Al final, un miop, quan traiem les ulleres, no hi veiem de lluny, no? I d'alguna manera el nostre cervell està acostumat a fer-se una imatge d'allò, no? d'allò que no acabem de veure, no? Ens ho acabem inventant. Doncs penso que amb els records passa una cosa similar, no? Les coses que hi han passat, t'acabes fent ben bé una imatge d'allò que no acaba de ser ben bé, la que és la que tot funciona, la que tot va bé, i és això.
D'aquí uns anys veig vista cansada.
Bueno,
d'aquí uns anys no, igual ja...
D'aquí ja pocs anys.
Sí.
Ja comencem, ja.
Ja tenim tema nou. Sí, sí.
Som aquí per prendre mal, som de lletra grossa, masteguem la poesia i fem un glob de prosa. Gran frase, ara explica'ns-la.
A fer, és això, és una manera de reflexionar-te amb tu mateix, a dir, ostres, hem arribat fins aquí, que hi ha de tot el que hem viscut, que hi ha tot el que hem fet, que hi ha tot allò, no?, que ens ha fet ser ara qui som. No? Mirem enrere i ho veiem, està allà, o no ho veiem, però ens acabem fent una imatge de tot aquest camí, no? Doncs és això, d'una manera doncs, molt metafòrica, que és com m'agrada escriure.
Molt bé. La següent cançó crec que defineix molt bé la vostra identitat, un toc especial que teniu en aquesta combinació de música clàssica, pop, i de crear atmosferes, sensacions que van directe allà. Veu que desperteu emoció amb aquesta.
Sí,
Directament.
Segurament ho veieu més des de fora que des de dins, però ho intentem, i això és bonic, rebre aquesta resposta.
La combinació que teniu d'instruments, com la jugueu? És a dir, feu música pop per una banda, però teniu aquest punt clàssic, també. Com us ajuda aquesta formació més clàssica vostra del Basili i l'Oriol?
A cada tema hem fet algun tema instrumental o pràcticament instrumental, com és aquest cas, diu, trajectes. I bé, en temes més pop, igual les cordes, que vull dir, sempre equiparem a orquestres o a grups així més de clàssica, no? Llavors, en música pop, igual estem més al vestit de la cançó. En temes així instrumentals, utilitzem aquesta orquestra per fer-ho tot i moure aquestes onades, no?, a dins de la música, i llavors esdevé una part nucli que creiem aquests instruments poden moure molt l'ànima i a vegades d'una forma molt poètica i molt molt visceral, oi?
Clar.
I que hi ha temes així és on realment explotes aquesta part més clàssica i més acústica de Blaumut.
Clar, imaginem ara un oient amb els auriculars corrent, per exemple, per la costa davant del mar. Aquest oient s'està proposant ara algo que aconseguirà, però segur. Però parlem de roba.
Ah, mira.
La camisa de palmeres, qui és? Aquesta es diu camises de palmeres. Algú?
Camises de palmeres, sí.
Algú de vosaltres l'ha portat, no?
Jo crec que tots, no?
Sí, sí.
Tots en algun moment, sí, sí. Aquesta és la història del sol, d'un estiu que s'enamora de la lluna. Una mica surrealista, tot plegat, però és el fet de viure una mica l'ara i l'aquí, no? Només està bé quan veu la lluna, quan la veu, però clar, la lluna és efímera. La lluna al cap d'unes hores ja no hi és, i a partir d'aquí ha d'aprendre a viure amb aquesta sensació de dir, bueno, aprofitar el moment ara, perquè si no, demà no sé si tornarà a sortir o no.
Clar.
És una mica aquesta por, no?, d'enfrontar-te a allò que, ostres, que tens, però no vols deixar perdre, però sí, però no.
Sí, sí, el sentiment s'entén perfectament. Sí, sí. Això de treure disc vol dir que de seguida venen concerts, i concerts on es comencen a provar tots aquests temes el proper 7 de novembre a La Paloma.
Uh-huh. La Paloma.
Sí, no, La Paloma.
Sí, sí. Amb moltes ganes d'ensenyar les cançons, i a part, amb moltes ganes també d'actuar a La Paloma, que és un lloc dels pocs on ens queda per actuar a Barcelona. I una sala amb molta història, no?
Clar, quasi ha estat molt temps tancada, no?, mentre es traieu discs.
Prop de 120 anys d'història, un lloc preciós on pots perdre la noció del temps i de l'espai, és el que volíem, no? Al final, amb aquest disc estem reivindicant una mica això, no?, de parar motors, de posar el fre de mà i de respirar una mica, no? I ens va semblar el lloc idoni, doncs, per fer-ho.
Sí, us quedarà bé la...
Ho veus, eh?
La Paloma. Sí, després volteu per això, no? Volteu més.
Doncs sí, de moment hem anunciat una gira per Espanya, farem Madrid, farem València, farem Bilbao. Hi ha algunes altres dates que encara no m'han anunciat, però ens fa molta il·lusió tornar a agafar la carretera i anar a ensenyar el disc.
Molt bé, veieu que en tota aquesta conversa, que malauradament ja hem d'acabar, no n'hem posat dues, ni bicicletes, ni pa amb oli i sal. No sé si podeu anar pel món a fer un concert i no tocar-les.
No ens ha passat encara, no?
No, ho heu de fer, no? Sí. He vist per Spotify mateix el doble d'habitants que Catalunya, cadascuna de les cançons d'Escoltes.
Sí, sí.
És brutal, no?
És molt bèstia. Sí, sí. A més, curiós, no?, veure com una cosa que ha nascut en una habitació amb un instrument i una veu, no?, al final acaba fent-se tan gran, no?
Vosaltres sou capaços de dir, per exemple, de les 10 d'Abisme, si n'hi ha alguna que tingui aquest potencial, o això és una cosa que només la gent acaba convertint-ho i no teniu la intuïció per dir aquesta sí? O si hi ha decepcions, si penses, i per què no aquesta altra?
Sí, Basil. Per exemple, Miopia, jo quan la vaig escoltar amb girs que hi ha harmònics, ostres, té una cosa que enganxa d'una manera particular.
Us ho he dit, eh?
Sí, totalment d'acord. Però alhora és algo molt personal i no sé, tu tens un gust, no, cadascú té el seu gust i no sempre sap si això li ressona a tothom. I més també escoltant ara les coses que se senten, que a mi personalment moltes no em connecta. Igual jo ja estic antiquat i potser... Però jo crec que, igual que podem gaudir d'una sinfonia de Beethoven, que és atemporal, d'aquí 1.000 anys segurament es continuaran escoltant, tinc l'esperança que alguna cançó nostra...
D'aquí 1.000 anys, eh?
D'aquí 1.000 anys.
No, serà abans. De moment, 7 de novembre a La Paloma, i abans aquesta prèvia que hem fet aquí al Catalunya Nit, i que us agraïm moltíssim, Oriol.
Molt amable, vosaltres.
Gràcies,
un plaer.
Benvingut.
Gràcies.
Gràcies.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Salut.
Grup Atlàntida.cat. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residències. Atlàntida.
Salut de la A
a la Z.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
23.202. 23202. De la sèrie 42.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Les notícies pensades, amb Manel Elias.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat a diverses ciutats catalanes l'Open House. És aquest festival que permet entrar a les cases més emblemàtiques de la ciutat, algunes de molt singulars, i veure-les per dins. És a dir, aquella curiositat que tens sempre quan hi passes per davant i dius, ai, m'agradaria veure com, doncs, un cap de setmana a l'any es pot fer, i ha sigut aquest. Tinc aquí l'Anna Ramon. Benvinguda, bona nit.
Bona nit, Manel.
O sigui que hem de fer un Open House de la natura, eh? Cases obertes de la natura. Això no sé si serà nius oberts, caus oberts, o com n'haurem de dir, però provem-ho.
Home.
A on ens portes? Per on comencem?
Segur que serà interessant, no?
Segur, seguríssim.
Jo crec que hem visitat més cases que caus, no?
Sí,
o que nius, per tant...
Però ens agrada molt imaginar-los, també.
Clar.
Sí.
Doncs jo proposo això. Proposo un Open House Nature pel 2025.
Som-hi,
val?
Sí.
No sé si com s'hauria d'organitzar, no sé si ells tindrien aquesta iniciativa sí. o... Però, bueno, mentrestant, us porto tres propostes diferents, almenys, de tres tipus d'animals molt diferents, perquè ens les imaginem, aquestes cases.
Va,
no? Per veure
sí.
si les posaríem a la llista,
sí,
després ja veuríem
sí.
com ens ho arreglaríem amb aquests
amb
animalons,
els anfitrions, sí.
per si ens deixéssim veure o no. Jo, per començar, us portava un ocell, val? Perquè qualsevol persona doncs, que conegui mínimament els ocells ja es pot imaginar no? que els nius, moltes vegades, no? són obres d'art. Tots coneixem els
sí.
nius de cigonya, que sempre estan a llocs inversemblants, i altres, no? les oranetes, per exemple, que fan aquestes,
veritat,
aquests
sí,
nius amb fang. No? Com,
sí.
com de diferents que poden arribar a ser.
Ja estava pensant jo que són bastant més espavilats els ocells que nosaltres, perquè, clar, no sé si tots tenen la capacitat, però jo veig un arquitecte, constructor, manobra, paleta, tot en cada ocell, perquè si nosaltres ens haguéssim de fer amb les nostres mans les cases, jo no sé com ho faríem, però vaja, amb quin niu et queda si n'haguéssim d'escollir algun?
Val, clar. Sí, m'ha costat, perquè ja és el que diem, que són tots ben diferents. Jo m'he quedat amb un que és el de l'ocell sastre cua llarg, que és un ocell...
Ocell sastre cua llarg,
sí.
o sigui, aquest, a banda de construir cases, també deu fer bons vestits, però som igual.
Clar, 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 ara us ho explico, perquè té relació també amb les cases, és a dir, com que és sastre, doncs aquest ocell, que és provinent dels països asiàtics, com la Xina, Pakistan o la Índia, pot fer nius teixint fulles molt grans.
Ara.
Clar, tant es fa un vestit com es fa una casa, diguéssim. Té, per tant, un bec molt llarg i prim, que recorda realment una agulla, i la fa servir per perforar les fulles i fer-hi passar un fil. I com ho fa, doncs, per teixir aquesta fulla? Doncs mira, ens hem d'imaginar una fulla ampla i tova, d'aquestes no? més grosses, dels boscos aquests més frondosos, diguéssim. Ell el que fa és plegar aquesta fulla en forma de con, i a banda i banda de les parets de la fulla, on es troben els dos costats de la fulla, i fa uns foradets que després, amb unes fibres vegetals i amb teranyines, fila, no? Fa servir tot això per fer un fil i passar a banda i banda per cada forat. Alguns naturalistes, de fet, han classificat fins i tot els processos que utilitzats per aquest ocell per cosir, no? És a dir, que li han trobat fins i tot semblances amb diferents punts de costura, no? Que n'hi ha molts i de diferents, i jo no els conec, però són tots aquests punts diferents, doncs fins i tot n'imita alguns que semblen aquests que fan la gent que cus en el món humà, diguéssim. I a vegades també no només teixeix una sola fulla recargolant-ne, sinó que també és capaç de teixir dues fulles per fer un niu així com més
duplex,
format.
Duplex.
Exacte. per fer un duplex. Després, en aquest petit niu, doncs l'ocell sastre hi pon uns 3 ous i els cova durant tan sols 12 dies. Jo he pensat que, clar, que l'estabilitat de tot plegat deu ser una mica...
Bé, però ells bé que si saben manegar bé,
sí.
No els veig caure mai, vull dir que les estructures aguanten, o sigui, nius claríssim, ens quedem amb aquest ocell sastre. Quines altres cases animals ens portaries?
Doncs vinga, un exemple més nostrat, que m'agrada també compartir exemples de tot arreu. Aquest, doncs, aterrem aquí als boscos de pi negre dels Pirineus, on hi trobem unes formigues, que també pensem en formigues i pensem en cases, oi?
Sí, exacte.
Val, doncs tenim aquesta formiga roja que viu en aquests boscos que comentava d'aquests pins, el pi negre, i el que fan elles és tenir un niu a sota terra, que és el que tots ens imaginem, però després el que construeixen és a sobre d'aquest niu una mena de muntanya de pinassa, torba i terra que tapa a sobre el niu. No sé si us heu fixat mai, a vegades caminant pel bosc hi ha com una muntanya de pinassa plena de formigues.
Sí.
Val, doncs aquest cúmul, diguéssim, és el solarium de la casa que tenen a sota de terra.
Ah, que bo.
Sí. I per què necessiten un solàrium? Doncs perquè aquest niu a sota terra necessita sempre estar a una temperatura bastant estable, de que pot arribar a ser, fins i tot en determinats moments, de fins a 30 graus. Què fan elles quan aquesta temperatura, doncs, a l'hivern o en èpoques més difícils, doncs surten a fora en aquest solàrium que dèiem, en aquesta muntanya, s'escalfen, prenen el sol, per tant estan situades a llocs on entra el sol, que el bosc ja sabem que no sempre entra el sol a tot arreu, i quan ja estan escalfadetes tornen a dintre, i clar, hi ha tantes formigues circulant, doncs, que són capaces de generar aquesta temperatura.
Ostres, molt bé, molt intel·ligents també aquestes formigues que tenim ben a la vora, i sempre ens afegeixes alguna cosa del mar.
Clar.
Aquí hem d'anar ja a buscar cases sota l'aigua, que això sí que ja és un pas més, eh?
Sí, és un pas més, però la que us parlaré la coneixeu tots molt bé, perquè ens fa sempre, des de petits, no?, somiar amb aquests viatges, no?, a llocs inhòspits i posar els ulls a sota l'aigua, les ulleres a sota l'aigua, i veure el què? Doncs els coralls, no?
Ah, clar, sí, sí.
Avui vull parlar dels coralls perquè els coralls no són res més que cases, són les cases d'uns pòlips, val?, que són com unes meduses que no es poden moure, les anèmones, per exemple, saps, del Nemo i les seves anèmones,
sí,
són de la mateixa família que les meduses, per això piquen. Doncs hi ha un tercer grup dintre d'aquests nidaris, que són aquestes meduses i aquestes anèmones, que se'ls diuen els pòlips, que també piquen una mica, també tenen aquests tentacles. Doncs bé, aquests pòlips, la capacitat que tenen és la de fixar el carbonat càlcic que hi ha dissolt en el mar. I quan el fixen, el que fan és anar construint la seva caseta. I la seva caseta, nosaltres li diem un corall. Per tant, un corall és com un gratacels, perquè
sí,
dins hi viuen
sí,
moltíssims pòlips d'aquestes famílies.
Però un al costat de l'altre, urbanització de gratacels de corall.
Sí, exacte. Seria com poblets, com petits poblets o urbanitzacions, que després, clar, ells quan ho fan és de color blanc, perquè el carbonat càlcic és blanc, però la màgia dels coralls és que és de molts colors. I és que després aquestes estructures el que fan és cridar a unes algues molt microscòpiques, mal, que el que fan és tenyir, no?, unes microalgues que són capaces de tenyir aquestes estructures amb els diferents colors que avui en dia doncs coneixem dels diferents coralls.
O sigui, les algues els hi pinten les cases.
Correcte, viuen en simbiosi i no se separen mai.
Que bé, ben fet. Espero també que no caiguin en aquest món especulatiu de fer les cases cada vegada més cares i que sigui impossible de trobar un lloc per viure, però això seria una altra secció. Moltíssimes gràcies, Anna.
A tu, Manel.
Fins la setmana que ve. Nou minuts i se'ns anirà el dimarts, però el volem acabar bé. Aquí cada minut, cada segon compta, tot és important. I qui ens acompanya avui al Catalunya Nit? Doncs la Mireia van Leeuwen Bernat. Ho he dit bé, més
sí,
o menys?
Ho has dit bé.
Molt bé, de seguida parlem d'altres coses, però la primera pregunta és si has après alguna cosa escoltant avui al Catalunya Nit.
Doncs sí, escombro cap a casa i sempre vaig al tema musical. Queda pendent del que ha dit en Marc Ruiz sobre el compositor i artista dominicà,
sí,
amb la cançó Bonjour Mon Amour, de l'àlbum Kiel Kiel Lumière, i és una cosa que escoltaré demà, segur.
Ah, veus? Doncs sí, ja hem estat de profit, i això, escombrant cap a casa, perquè tu tens una doble professió, que la gent diria, bueno, un pot ser un hobby, l'altre... No, no, doble professió.
Sí.
Tu ets professora d'adults d'anglès,
sí,
a Salt,
sí,
a prop de Girona,
sí,
i disjockey.
Exacte.
Això, com et ve aquesta combinació?
Doncs mira, és una cosa que des de petita, la passió per la música és una cosa amb què vaig néixer, és genètic, és intuïtiu, instintiu, i des de ben petita, doncs, jo sempre dic que en lloc de jugar a nines, no?, o en lloc de jugar a qualsevol altre joc, doncs, tenia una obsessió per recopilar tanta música com pogués, no?, gravar CDs, apuntar-me a la llibreta les cançons que no volia oblidar-me'n. Llavors, els meus pares van veure clarament que aquí hi havia alguna cosa, doncs, molt forta amb la música, van comprar una mini cadena d'aquella època i vaig començar, doncs, a recopilar música, i de fet ja era com la primera versió meva de DJ, perquè era la música que escoltàvem als viatges. Bé, vaig començar a fer la selecció musical per la festa dels meus amics, etc. Fins que en un moment determinat, doncs, vaig començar a estudiar magisteri i també treballava a les nits fent playlists per un bar musical, i llavors doncs, vaig començar a aprendre també la tècnica de DJ, però es va materialitzar a la pandèmia quan ens van tancar. Vaig començar doncs, a pensar què volia fer amb la meva vida, va ser crec un moment de reflexió per molta gent, i vaig doncs arribar a la conclusió doncs, que jo era molt feliç amb la música, fent la selecció musical, ensenyant a la gent el que jo sabia de música, i vaig dir doncs, que seria DJ. I ho tinc claríssim, i vaig a per totes, és una cosa que em fa feliç, que m'omple i que m'il·lusiona. O sigui que...
Que bé. Ara que teníem aquí els Blaumuts, s'ha donat aquella coincidència, abans de començar l'entrevista, que tu havies punxat darrere d'un concert d'ell. Explica'ns on punxes habitualment.
Doncs mira, la meva línia de publicació a l'Instagram, que és, diem, la meva carrera professional a llarg termini, és el Melodic Techno, però també és veritat doncs, que tinc unes biblioteques de música tan i tan grosses doncs, que soc molt versàtil i llavors treballo en molts tipus d'esdeveniments. He treballat a la Porta Ferrada després de Blaumut, després de molts artistes, als estius. He estat també a la Fórmula 1, he estat al Fashion Week de Barcelona durant 2 anys amb una marca de la Costa Brava. Jo soc de Girona i molt agraïda doncs, a les oportunitats que m'ha donat, per exemple, doncs, a totes aquestes oportunitats, no? Porta Ferrada, el Dutch Loves, les marques que m'han donat aquesta caguda també la música, que no sigui electrònica purament. A nivell d'electrònica estic tocant a Londres una vegada al mes, amb diferents clubs, a una ràdio d'allà també. He fet ràdio també aquí a Catalunya, a Ràdio Vilafant, també estic a Platea de Girona, també vaig voltant doncs, per tota Europa, no? Roma, he estat a Budapest, ara hi torno de fet, la setmana que ve. He estat també doncs, a Amsterdam i altres...
No està gens malament.
Sí,
un cop al mes a Londres i després ja costa seguir-te a la pista i tot i així no deixes les classes d'anglès d'adults.
No, sempre he dit doncs, que ensenyar m'encanta, m'agrada, m'omple, és la meva professió base, diem, el que vaig estudiar, però és veritat que no puc deixar el que m'apassiona, que és la música, i és el que realment em lliga, no?, aquest projecte vital que tinc i amb què estic molt compromesa en aquests moments.
Molt bé. No sé si els teus alumnes després venen a les teves sessions o no...
No ho comparteixo amb ells. Deixo que sigui el destí que... Si cal, ens vegi en algun lloc, però d'entrada doncs, separo el que és una cosa i l'altra i superbé. O sigui que molt contenta amb això, també.
Molt bé, i nosaltres molt contents que hagis passat per aquí.
Moltes gràcies.
A veure si un dia et podem venir a escoltar a Londres. Et vindríem a escoltar qualsevol lloc, però ara que ho has dit, mira, a Londres això em faria gràcia.
Esteu convidadíssims.
A veure si ho podem fer. I aquí, com sempre, hi ha un moment transcendental, que és que s'acaba el dia, li queden 4 minuts, i estaràs d'acord amb mi que un dia s'ha d'escoltar amb bona música, s'ha d'acabar amb bona música,
sempre,
no?
Sempre, sempre.
Molt bé. Et quedes a l'última cançó?
I tant, a vosaltres. Gràcies.
Doncs són els Black Pumas, que han entrat aquesta setmana a la llista del Catalunya Nit i que amb aquesta cançó ens presentaran el seu disc dissabte a Barcelona. Toquen a Rasmatàs. Doncs sí, ens canten que la vida és alguna cosa més que una cançó d'amor. Efectivament, és molt més que això. Encara que una cançó d'amor sempre ens la faci més dolça. I com sempre, tanquem el Catalunya Nit amb alguna persona que avui hagi tingut motius per sentir-se feliç. Perquè, malgrat tot el que expliquem en un informatiu, estem convençuts que les alegries també s'encomanen. Tornem demà a les 10 de la nit.
Bona nit, sóc la Màrcia Cisteró i avui estem fent els últims retocs amb les meves companyes, l'Antònia Jaume i la Marta Ossó, abans de l'estrena de Les Vacants, dirigida per l'Albert Arribas, que podreu veure al Teatre de la Gleva dins el Festival Clàssics. Estem molt contentes de poder estrenar aquesta tragèdia sencera, amb els cors inclosos i només interpretada per tres actrius, un text d'Eurípides tan conegut i tan poc representat. Black Pillar Schoenhouse.